COPE Lleida.
Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE a Lleida. Avui són les 12 i 20, puntuals com sempre. Avui és dijous, 29 de novembre del 2018, hores d'ara amb 6 graus, si voleu ho dic en diminutiu, amb 6 grauets a la ciutat de Lleida. Ho dic perquè avui ja hem tingut glaçades i de fet al matí feia fresca. No, feia fred. I hores d'ara estem a 16 graus, buscarem la previsió meteorològica. Sabeu que sempre ho explico, que aquí a la ràdio, doncs entre que les parets doncs estan més aïllades pel tema acústic i que tenim un munt de màquines i maquinetes, ordinadors, ordinadorets, que tots tenen el seu ventilador i funcionen 24 hores, doncs poques vegades engeguem la calefacció. Doncs nosaltres l'hem engegat ahir, per primera vegada, un parell d'hores només, per caldejar una mica, i avui s'ha notat, però avui la tenim engegada també una estoneta. En fi, que buscarem aquesta previsió meteorològica, l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem amb els advocats, parlarem de salut i de nutrició amb el Cristian Didier i obrirem la finestra dels records del Joan Bellmunt. A partir de la una el que farem és parlar de neu, la nieve en la COPE, perquè ja ara sí, obren ja la majoria, el gran gruix de les estacions hivernals, obren aquest cap de setmana. Parlarem ja de gruixos, parlarem de pistes, parlarem de previsió meteorològica i parlarem també d'activitats programades a la majoria de les estacions hivernals a la nieve en la COPE amb David Velasco des de la una fins a arribar a les dues. I, per tant, comencem amb una previsió meteorològica que ens interessa especialment. Anna Borrell, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Avui encara es manté el temps molt estable a les comarques de Lleida. Cel amb intervals de núvols prims i prou. Hi ha unes temperatures que no varien gaire. Tornarem a arribar màximes de 15 graus a Lleida, també a Tàrrega i a Balaguer. A la Seu d'Urgell avui màximes de 16, a Viella de fins a 12 graus. El vent continuarà suau i variable. Aquesta matinada canvia el temps. Arriba força nuvolositat a les comarques de Lleida, núvols que avançaran d'oest a est i que al seu pas deixaran precipitacions febles, que esperem que vagin remetent ja a partir de mig matí, migdia. A la tarda més anirà quedant el cel molt més clar, excepte a l'àrea pirinenca, on continuaran aquests núvols encara persistents i probablement encara tinguem algunes precipitacions febles. I diem precipitacions ja que esperem nevades, altre cop al Pirineu, amb una cota que partirà de 1.400 i que pot arribar als 1.200 durant la tarda. Les temperatures baixaran demà, les màximes, les mínimes no variaran molt aquesta nit, tornarem a tenir glaçades febles al Pirineu, amb mínimes de 6 graus a Lleida, 4 a Balaguer i a Tàrrega i 2 graus a la Seu a Viella. Pel que fa al vent, en cotes altes del Pirineu bufarà vent de nord-oest, encara bastant fort, i a la resta tindrem vent de l'oest molt més suau.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Doncs deixeu-me que avui comenci amb una informació que de ben segur els oients habituals de la cadena COPE heu anat escoltant aquest matí, però que jo us donaré dades més locals, que al cap i a la fi també són les que ens interessen. Parlem d'audiències, ja sabeu que els mitjans de comunicació, especialment les ràdios, doncs no podem anar ràdio per ràdio, casa per casa, cotxe per cotxe, apuntant qui està escoltant i què està escoltant i quanta estona ho està escoltant. Tenim, hi ha una manera, que pot ser millor o pitjor, que és l'Estudi General de Mitjans, l'EGM, en el que doncs cada trimestre, igual que els escolars, ens donen les notes. Escolteu, ara us ho dic, ara que no... anava a dir ara que no ens escolta ningú, no, que ens escolta molta gent, però que aquí, a dins, ens estiren les orelles, igual que fem amb la canalla a casa, si no trobem bones notes. En fi, tot això per dir que el grup COPE, evidentment, és un dels grans mitjans de comunicació a tot Espanya, que és el que ha pujat més, el que, si sumem tots els seus oients, passem dels 6 milions. Però és que, a més, a nivell de Catalunya, la cadena COPE ha tret el millor resultat dels darrers 20 anys, que es diu ràpid, Això ho diem ara en 3 segons, però és important. El grup, la cadena COPE, ha tret el millor resultat a Catalunya dels darrers 20 anys. A Lleida, què hem de dir a Lleida? Doncs que em poso dret i t'agraeixo a tu, i a tu, i a tu, i a tu, i al del davant, i al del darrere, a tots els que ens escolteu cada dia perquè hem tingut una pujada espectacular a Lleida. I a més, si a part d'escoltar-nos ara al migdia, la resta del dia, sintonitzeu alguna de les nostres fórmules musicals, com són Cadena 100 o Rock FM, dir-vos que Rock FM és la ràdio musical més escoltada a Lleida. Rock FM és la més escoltada a Lleida, seguida en segona posició per Cadena 100. O sigui que ja veieu que les nostres propostes musicals són les més escoltades a Lleida, per tant, això sí que només té un secret. Com et deia abans, posar-me dret i agrair-te a tu que ens escoltes i que fas que la nostra feina tingui un sentit. Gràcies a tots. 12:25 minuts, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Comencem parlant de successos. Ahir una conductora va perdre el control del seu vehicle i va col·lidir contra un fanal al carrer Roger de Llúria, a Lleida. Els fets van tenir lloc al voltant de les 10 i fins als llocs es va traslladar una patrulla de l'Urbana sense haver de lamentar cap dany personal. Dos detinguts per robar en magatzems agrícoles i casetes de rec al Baix Segre. Els Mossos els relacionen amb dos robatoris a Aitona, dos més a Serós i una temptativa de robatori a Soses. Avui és dia de vagues, d'aturades. Segueixen la de sanitat, la dels metges, i s'uneixen la dels alumnes. Aquest matí, a les 11, una dotzena, ho dic així perquè hi ha la fotografia que ho demostra, una dotzena vol dir 12, d'estudiants han tallat la Rambla d'Aragó amb una pancarta que deia ni precarietat ni taxes abusives, universitat pública i de qualitat. Aviam, que hi podem estar d'acord, eh? No hi podem, hi hem d'estar, jo crec que hi hem d'estar d'acord. Està clar que la universitat ha de ser pública i de qualitat i que no ha d'haver precarietat i que les taxes no han de ser abusives, han de ser justes. Però vaja, 12 estudiants tallant la Rambla d'Aragó, doncs em sembla una xifra baixa. A les 12 hi ha hagut concentració a carrer Lluís Companys i a les 6 de la tarda tots els sindicats també tenen convocada una altra manifestació, una altra trobada. Veurem demà quan tinguem xifres del seguiment de la vaga, tot i que no han transcendit, però de moment són xifres baixes. Avui declaren l'alcalde de Lleida i tres tinents d'alcalde per presumptes irregularitats comptables a l'EMU. La Rosa, l'alcalde de Lleida, es mostra tranquil i sosté que les coses s'han fet bé i remarca que els comptes estan auditats. També diu que l'objectiu de la querella és desgastar l'equip de govern i el PAE en cap i que reitere que estan tranquils.
O sigui que això no té recorregut. Segon, ratifiquem el que ja vaig dir fa uns dies. Estem davant d'una querella de caràcter polític i que darrere d'això el que queda palès és que la persona que ha presentat aquesta querella no té projecte polític per a aquesta ciutat.
Per tant, tranquils, eh? Però, bueno, tranquils, estan tranquils, vaja. I en plana política encara, Esquerra Republicana de Catalunya es presentarà en coalició amb Avancem i Més a les municipals del 2019 a la ciutat de Lleida. Parlem d'esports, ho fem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
El món es mou. Tots volem ciutats més netes, més humanes. I com que Hyundai creiem que el moviment es demostra canviant, llancem els Move Days.
Vine i canvia el teu antic cotxe per un nou Hyundai més net i emporta-te'l amb un descompte irrepetible.
Mou-te. Canvia amb els Move Days de Hyundai. Només durant aquest mes.
Hyundai.
Control Motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Amb esports i seguint amb la bona trajectòria en futbol del Lleida Esportiu, recordem, perquè ara van sortint xifres, estadístiques, que van bé, que acompanyen, però al final és el que sempre diu Xavi Pérez a la radiografia. Al mes d'abril és quan hem d'estar parlant de play-off, de primera posició i de que les coses s'han fet bé. Però vaja que les xifres, per exemple, Pedro Martín ha superat Márquez de fa 30 anys. El davanter és el que més ràpid ha arribat als 10 gols després de Mariano Azcona. Per tant, són xifres, sí, però indiquen que la cosa va bé.
Herrera en Cope.
Cope Lleida. Estàs informat.
I ara sí, arriba el moment en el que fem memòria, ben acompanyats amb la Mari Carmen Salvador. Mari Carmen, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia a tots.
Tal dia com avui, un 29 de novembre, Mari Carmen, que estem arribant ja a final de novembre. Final de novembre.
Efectivament, perquè novembre només n'hi porta 30.
30, o sigui, demà, que a més serà divendres, demà posarem el punt i final al mes de novembre, que ens ho havia de dir, a final d'agost, amb la calor que feia. En fi, avui és 29 encara, sí, però sí. I el 29 de novembre de l'any 93, de què parlàvem?
Doncs l'alcalde de Lleida, que era l'Antoni Siurana, va permetre que l'oposició a la paeria pogués revisar les despeses de l'Ajuntament, que els havien demanat moltes vegades. En aquells moments portaven un any sense poder fer-ho, després de que denunciessin públicament que l'equip de govern de la paeria havia fet unes despeses de més de 700.000 pessetes en una reunió que es va fer a la Seu d'Urgell per reflexionar sobre l'estat de la ciutat de Lleida.
Ah. Molt bé.
700.000 pessetes.
A mi sempre m'ha fet gràcia aquesta reunió. Reflexionar ho podem fer des de casa, i és gratuït.
Bueno, i encara que sigui en col·lectiu, també tenim locals a Lleida,
sí,
no?
Sí, sí, per això. I municipals.
Sí.
Locals municipals, però bueno.
Bé, doncs, Sanitat també era notícia. Tenia intenció d'eliminar un torn de la unitat de diàlisis de l'Arnau. La mesura era deguda a la poca rendibilitat d'aquest servei. El personal assegurava que era l'inici de la privatització. Els sindicats estaven preparant una vaga general pel gener del 94. Volien demostrar al govern el seu rebuig a la política econòmica i a les solucions proposades per afrontar la crisi. L'aleshores president del govern, Felipe González, va manifestar que les mobilitzacions no actuarien com a mesura de pressió. El pla per negociar el pacte social va acabar sense arribar a cap acord. També el president Jordi Pujol va demanar al govern que no es deixés intimidar. La policia de Lleida va alertar d'un increment de robatoris a l'interior de vehicles. Van rebre 97 denúncies, 10 solament en un dia. Segons la policia, magrebins i drogadictes eren la majoria d'autors d'aquests robatoris. Solament necessitaven, atenció amics oients, 5 o 10 segons.
5 o 10 segons?
Per fer el robatori.
Caram.
Per agafar els objectes de l'interior del vehicle, i solien actuar entre les 12 de la nit i les 5 de la matinada als pàrquings. Però ho tenien tan estudiat i tan ràpid, tenien unes mans tan ràpides,
sí, bueno,
que entre
però...
5 o 10 segons te netejaven el cotxe. Ai. De dintre, tot el que tinguessis.
Sí.
Bé, Alcarràs també era notícia. La població d'Alcarràs va requalificar un terreny per un centre comercial de Carrefour. Van prometre a l'alcalde una inversió de 3.000 milions de pessetes i 840 llocs de treball. Solament l'hipermercat ocuparia l'espai de dos priques. La firma francesa volia ocupar 200.000 metres quadrats al costat de la carretera Nacional 2. La Generalitat veia molt difícil l'obertura de més hipers a Lleida. Acabem avui parlant de l'estació de Boïta Ull. Volien ampliar el seu capital amb 200 milions de pessetes i projectaven, per l'any 94, arribar a la cota màxima escliable de tot el Pirineu. Com a novetat, Boïta Ull posaria més servei per la temporada que estava a punt d'arribar.
Doncs això ja ho podem dir després. Van arribar més amunt de 2.500 metres, que és la cota més alta.
Més alta, però
fa 25 anys encara s'estava planejant, no estava feta. Mari Carmen, fins demà.
Fins demà.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Cariño, tenemos que cambiar de alarma.
¿Y eso?
Vengo de casa de Ana y se acaba de instalar la de Securitas Direct. Y paga lo mismo que nosotros, pero su alarma es mejor que la nuestra.
¿Sí? Pues la cambiamos. Además, me da mucha más confianza la de Securitas Direct. Si la tiene todo el mundo en el barrio, será por algo.
Protege lo que más importa con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
La clave para detener el envejecimiento está en la exclusiva fórmula de Revidox ADN. Revidox ADN contiene entre sus activos zinc, vitamina B2, selenio y vitamina C, que se combina para mantenerte joven por dentro y por fuera. Neutraliza el envejecimiento celular con Revidox ADN y vuelve a sentirte joven.
Revidox ADN, de Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Herrera en COPE.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Els dijous arriba l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens trobaràs al carrer Blondel 11, primera planta de Lleida, i al telèfon 973 27 27 99.
I avui està amb nosaltres des de Gonzalo Advocats el Josep Lluís Gómez. Josep Lluís, què tal? Bon dia.
Bon dia tingués,
Ricard. Amb el Josep Lluís ja sabeu que parlem, intentem parlar dels temes que ens demaneu, que ens podeu enviar temes a través del WhatsApp, el 664-526-180, de temes que interessen als oients, de temes que ens inventem, de temes que li proposo jo o de temes d'actualitat. I avui ens quedem al tema de l'actualitat, que de fet ja fa dies, que són actualitat, quan dic dies, vull dir mesos, el tema dels bancs, de les operacions amb els bancs, dels deutes dels bancs, dels judicis amb els bancs, etc, etc. Jo crec que els bancs no havien estat mai tan focus d'atenció des del punt de vista judicial com en aquests darrers anys.
Efectivament, aquesta setmana ha començat el judici de Bankia. De fa ben pocs dies tenim la sentència del Tribunal Suprem amb el tema de, amb el, tot el tema dels impostos de les hipoteques. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do.
Uh-huh. Centrem-nos, si vols, en aquest tema. Amb el de Bankia o amb el de... Bueno, també ha sortit a la palestra informacions del Banc Popular.
Sí, jo crec que de Bankia no cal parlar-ne massa, ja tenim un judici en marxa que durarà força mesos, que, bueno, afortunadament crec que la majoria dels perjudicats per les seves inversions a Bankia per una altra via ja han sigut, la majoria crec, segurament hi haurà un oient que no, han sigut ja indemnitzats, però bueno, el que s'està analitzant actualment és la sortida a borsa d'aquesta entitat i si realment allí hi havia una situació, doncs, anomenem-ne fraudulenta, falsejada, és a dir, que allò es van contar una sèrie de mentides, que tot eren flors i violes i que realment la sortida a borsa de Bankia doncs, va ser força fraudulenta. I no, de notícies de bancs doncs, n'hi ha força. Jo crec que una mica la rèplica de tot això que ha passat una mica desapercebuda és que l'estiu va fer un any que va també, entre cometes, quebrar el Banc Popular. Fa ben pocs dies el Santander ja el va acabar d'absorbir i cada dia no hi ha setmana que no hi hagi una o dues notícies a la premsa econòmica, sobretot, que ens parli d'aquest esdeveniment. De fet, ahir va sortir a la premsa Expansió que el Banc Central Europeu va veure greus irregularitats al Banc Popular que no va sancionar. És a dir, aquí el que parla concretament és que va haver una ocultació de pèrdues de molt, molt, molta importància amb societats a paraïsos fiscals i tal. I crec que això té força importància per tots aquells que van invertir a Banc Popular i que estan, bueno, accions, obligacions subordinades, que sí, que han perdut totalment, total i absolutament la seva inversió. Clar, i que aquí, jo els animo a reclamar.
Clar, aquí anava als afectats, els usuaris, grans o petits, la majoria relativament petits, vull dir particulars, doncs que en el seu moment van apostar i van comprar accions, paquets d'accions i històries, i després la borsa, doncs, si puja i baixa, vas fent... Però clar, quan passen aquestes històries que veus que no és tot blanc, que no és tot transparent, i ho perds tot, ja ens ho has avançat, però suposo que no ens hem de quedar de braços creuats.
Jo aconsellaria que no ho fessin així. De totes maneres, hi ha força entitats que es dediquen precisament a assessorar les persones que han perdut la seva inversió. Penseu que, efectivament, un inversor normal i corrent pensa que quan inverteix en borsa pot guanyar o pot perdre. Però sempre estem parlant d'una inversió en un àmbit, diguem-ne, normal, no en circumstàncies extraordinàries. És a dir, el que alegue l'entitat bancària és que va ser intervenguda degut a que els impositors van retirar tots els seus depòsits. Bé, jo entenc que això és una conseqüència, no la causa. La causa l'hem de trobar anys abans, amb una situació de que fan unes inversions incorrectes, fan unes conductes incorrectes d'amagar les seves pèrdues i tota una sèrie de conductes irregulars que comporten això. I el que està succeint ara, i a més, perdó, i això és una cosa important, crec que els inversors del Banc Popular estaven en el convenciment de que ells estaven invertint en una de les entitats més rentables, més segures del panorama espanyol i del panorama europeu. i vam veure que totes aquestes expectatives van caure com, vamos, de manera dramàtica.
Si hem de acudir a la justícia, com recomanes fer-ho? A nivell individual o a nivell col·lectiu? És a dir, això que de vegades s'ajunten uns quants i creen com un front comú, o això no és del tot efectiu?
Bueno, hi ha hagut aquesta setmana també una sentència de l'Audiència Provincial de Madrid en tema de clàusula sol, que eren em sembla que eren 9.000 afectats que eren agrupats.
És veritat, però vaig llegir aquest resultat, però clar, el van començar fa 8 anys, eh?
Correcte. Per això jo sempre aconsellaria que cada un, perquè a més cada inversor té les seves pròpies particularitats, però jo crec que jo sempre aconsellaria accions de caràcter individual. Són infinitament més ràpides. I, a més, bueno, crec que no cal barrejar coses. El que va invertir en accions té un panorama, també depèn de quin any ho va fer, el que té obligacions subordinades una altra, però sí que animaria a que no s'estiguessin amb els braços creuats. De fet, la setmana passada sortia la premsa escrita d'aquí de Lleida, que nosaltres mateix, jo mateix, i perdona que em fica per davant, pues havíem guanyat el primer assumpte de Lleida, tot i que ja hi havia algun altre de la província, d'algun company meu, que s'havia guanyat a Lleida en matèria d'accions. És una persona que havia invertit en accions a l'ampliació de capital 2016 i li tornaven la inversió. I de gent que va invertir en obligacions subordinades tenim una amplíssima experiència, és a dir, i més ara, ja dic, que cada dia van sortint notícies en què institucions públiques objectives com la Comissió Nacional del Mercat de Valors, el Banc Central Europeu i altres entitats estan ficant en dubte la conducta de Bankia des de logo de l'any 2016 cap aquí, però fins i tot de l'any 2012 endavant, que es pot qüestionar realment. I per tant, aquestes persones van ser, per dir-ho d'alguna manera, planera, perquè ens entenguem tots, enganyades.
Si no et surt la paraula, jo estava pensant estafades.
Diguem-ho més...
Sí, enganyades, eh? Recordem que el tema de Bankia ja ve d'abans, de Caja Madrid, etcètera, etcètera. Sí, sí. Vull dir que és una cosa que...
Pues la situació, jo crec que el Banc Popular, malauradament, serà el Bankia 2.
No, escolteu, si ens escolteu i teniu algun producte o esteu... enganxats d'alguna o altra manera amb temes de Banc Popular, jo us recomano que contacteu amb el Josep Lluís Gómez o amb gent del seu equip, a Gonzalo Advocats, perquè com ens ha dit abans, escolta, és veritat, cada persona és un món i cada situació té les seves particularitats i evidentment a l'hora de fer les reclamacions doncs s'han d'adequar a les particularitats de cada persona. Gonzalo Advocats, i ells us atendran perfectament. Josep Lluís, escolta, com sempre, un plaer, gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Hem escoltat l'espai jurídic de Gonzalo Advocats, especialistes en dret i en trobar solucions per tu. Ens pots trobar al carrer Blondel 11, primera planta, i al telèfon 973 27 27 99. A la CR Outlet allarguem el Black Friday amb descomptes del 30% des del 23 de novembre fins al 13 de desembre. Abrics, jaquetons, parques, abans 95 euros, ara 66. Jaquetes abans 85, ara 59. Jaquetes esportives de 85 a 59. Pantalons, faldilles, bruses de 45 euros a 31. I moltes més ofertes, des de la talla 40 fins a la 50. Dona, a què esperes? La CR Outlet, Doctor Fleming 11, Lleida.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
A Rinascimento, després de 35 anys decorant llars amb la millor qualitat, iniciem la nostra última etapa. Agraïm la seva confiança en preus molt assequibles en tota l'exposició. Mobles, art, pintura, Rinascimento, mobiliari i decoració. Carrer Germanetes 14 a 100 metres del pàrquing Hospital Montserrat.
I ara sí, és el moment en el que parlem de salut i de nutrició. Ho fem sempre ben acompanyats amb el Cristian Didier. Cristian, què tal? Buenos días.
Hola, Ricard, què tal?
El Cristian Didier, que el trobeu a disantanutrició.com, a internet, al carrer Alcalde Porqueres, número 74, i a través de la web, des d'allí cap a les xarxes socials, inclòs el canal de YouTube, on trobaràs doncs, vídeos amb consells sempre. Si vols fer-los personalitzats, doncs mira, et dono un número de WhatsApp perquè ens envies el teu missatge, és el 664-526-180, 664-526-180, ens envies un missatge de veu, i si et fa vergonya, doncs un missatge de text, però sempre ens agrada escoltar la veu, i fes la teva consulta, gratuïtament i personalitzada, aquí. I a més, no tinguis por, perquè la teva consulta segur que ajuda a més d'una persona, que a veces caemos en el problema de decir, es que esto solo me pasa a mí, ¿y qué voy a hacer? Preguntarlo. No, que seguro que le pasa a alguien. Segur que el dubte o la consulta que teniu ajuda a més d'una persona. Per tant, escolta, 664-526-180, ens envies el missatge de WhatsApp i ho tractarem aquí. Però avui és un gran dia. Avui és un gran dia. No perquè ja estem a la darrera setmana de novembre, però sabeu que el Cristian fa un mes, jo crec que hace un mes, que portem arrossegant la dichosa recepta del salmó.
Me parece que más de un mes, ¿eh?
O más de un mes. Ah, fa més d'un mes que estic... Oye, por favor, te lo suplico. La receta del salmón, que además creo que algún oyente nos envió algún mensaje y tal. Y le digo, hoy de hoy no pasa. La del salmón y otra. O sea, porta més d'una receta preparada, perquè és veritat que parlem sempre de la manera d'alimentar-nos i tal, i d'ingredients i de coses. Dic, bueno, ya, però després, ¿cómo lo ponemos en el plato esto? Porque al final, es verdad, o sea, la comida tiene que ser un momento placentero, y bueno, como preparas un plato, influye en si te quedas a gusto o no, y si vas a repetir o no. Claro. O sea, que sea nutricionalmente aceptable y bueno, es una cosa, pero que esté preparado de una manera u otra también influye. Con lo cual, no tenemos el redoble de tambor, pero bueno. Además, no sé a qué venía la receta del salmón.
No lo sé, estamos hablando de...
Es verdad, no sé por qué venía.
Pero mira, así como...
Oye, por cierto, ¿el salmón de qué color es el pescado?
¿De qué color es el pescado?
¿Azul o blanco?
Azul.
Vale, pues venía por eso.
Sí, puede ser por esto. Pero escucha, Ricard, que es que te quiero hacer una pregunta antes de empezar.
¿A mí?
Que siempre saltamos de temas.
Ah, vale.
Entonces, ahora voy a saltar de tema totalmente. Escucha.
No te vas a ir sin la receta del salmón,
¿eh? No te preocupes, que te voy a dar varias. Te quiero hacer una pregunta, pero tienes que contestar sinceramente.
Ay, Dios mío.
¿Hace cuánto tiempo no sientes agujetas?
Bueno, pues hace un par de semanas, ¿eh?
¿Hace un par de semanas?
Bueno, como mínimo, ¿eh?
Vale. Esta pregunta quiero que se la haga mucha gente, ¿vale? Porque es una pregunta que suelo hacer y hay mucha gente que dice, pues hace bastante, ¿vale?
¿Y eso es bueno o malo?
Eso...
A ver.
Eso es bueno o malo. Hombre, eso... significa que si hace mucho tiempo no sientes una agujeta, significa que no haces nada de actividad física.
A ver. Tampoco. O sea, que no haces nada que te exija más de lo que estás acostumbrado.
Bueno, pues quizá tienes que darle un pelín más de caña al paso que vas, porque claro, a veces dices, hacer actividad física, ir caminando por la calle mayor y mirando los escaparates, no es mucha actividad física, ¿me entiendes? O ir hablando, caminando y charran con la persona que tienes al lado, mucha actividad física tampoco es. O sea animaros a dar...
Un poco de agujetas de vez en cuando es buena señal.
Si es que hoy tengo unas agujetas que no puedo con ellas, ¿eh?
Ah, vale.
Por eso te lo pregunto, ¿vale? Pero darle un pelín de motivación al músculo y darle ahí un pelín de que...
Es un indicador. No, está bien. Es un indicador. Agulletes en el buen sentido de la palabra. Ahora no estoy mal, ¿eh?
Poco a poco. Pero algo que se note, que estás ahí dándole un pelín de
vale,
de,
me gusta, va.
¿Vale? Agujeta, ¿eh? Que es buena. La agujeta es buena.
Por cierto, sí, es brutal. Al final no faremos la recepta. Si yo tengo agujetas, ¿hay algo que tengo que tomarme para que me ayude? Lo tópico es agua con azúcar. Seguro que eso no es bueno, pero bueno.
No, si tú tienes agujetas hoy, quiere decir que ayer has hecho una actividad física intensa, entonces hoy debes hacer una actividad física más de larga duración. ¿Vale? Imagínate que ayer has hecho unas flexiones, unas
menos intensa y pero más
entonces
larga.
Se te irán las agujetas. ¿Vale?
Ah, vale, pero
la alimentación,
no
hay nada,
¿eh?
De alimentación que vale, te lo quite. No pasa nada. Ya se te quitará y no pasa nada.
Ya sabes que en internet hay tópicos de estos de... Oye, ¿quieres fortalecer, yo qué sé, las articulaciones? Aleta de tiburón porque tiene el mismo componente con una articulación. Bueno, es que esto no funciona así, pero bueno.
Bueno, pues eso. ¿Vale? Vamos a la receta.
Venga, va, al salmón. Això és perquè peix blau n'hem de menjar quantes vegades a la setmana? Ah, no, ja sé de dónde viene esto. El dia que me interrogaste me dijiste que comía y que cenaba y me hiciste aquí una lista.
Sí, pero está... Vale.
Y lo hicimos con el micro abierto.
Sí,
para todo
ser,
el mundo.
Sí.
Bueno,
venga, va.
¿Cuántas veces tengo que comer pescado azul a la semana?
Azul un par a la semana tienen que estar.
Vale.
Dos veces.
Y tú me dijiste, hay una receta de salmón muy buena.
Bueno,
pues venga.
A ver, a mí yo me encanta el ceviche. Yo no sé si alguna vez habéis comido porque el salmón es muy, muy, muy... muy versátil y lo puedes hacer de muchas maneras. Al papillote, en un lecue, a la plancha queda riquísimo, a una parrilla queda riquísimo, se puede hacer de muchas maneras. Pero yo lo hago muchas veces en ceviche y a mí me encanta. El ceviche ya sabes cómo es.
¿Cómo te compras el salmón, por cierto?
El salmón lo compro...
Los lomos, rodajas...
Como esté. No tengo ningún especial.
O sea, no hay una parte del salmón mejor.
De hecho, da igual porque el ceviche... Vamos a cortar el salmón en finas capitas, ¿vale? Uh-huh. Si pueden ser en láminas mejor. O si lo cortas en daditos también se puede hacer. Uh-huh. Pero tiene que haber... tienes que cortarlo bastante, ¿vale? Un salmón fresco que ha estado congelado. O tú lo congelas en casa, después lo descongelas. Y entonces... Lo cortas en finas láminas, ¿no? Lo reservas, pones un poco de sal y un poco de aceite de oliva, ¿vale? Tenemos una cebolla de estas moradas.
¿Cómo ¿vale? se llama la receta?
Ceviche de salmón.
Vale.
¿Vale? cebolla morada, partimos en juliana y lo pones en un poco de agua tibia durante y lo reservas un pelín, ¿vale? Necesitamos lima, ¿vale? Un par de limas. Y necesitamos cilantro, que es una... O sea, ¿lo conocéis el cilantro? Es muy parecido al perejil y es muy aromático y funciona, se utiliza mucho en la cocina japonesa o en la sudamericana, ¿vale? Entonces, tenemos el salmón por un lado aliñado con un poco de aceite y sal. Tenemos, aparte, la cebolla troceadita con un poco de agua para que saquemos un poquito el picante. Tenemos el limón, la lima... Y luego tenemos el cilantro. El cilantro lo tenemos que cortar en muy finito, como cuando cortamos el perejil, también lo reservas. Después lo mezclas todo en un bol, ¿vale? El salmón, añadimos la cebolla, escurrida el agua, añadimos la cebolla, añadimos los dos limones exprimidos y añadimos el cilantro, ¿vale? Entonces esto lo mezclas muy bien y lo dejas macerar en la nevera. Yo lo he dejado 24 horas, de un día para el otro, uh-huh. ¿vale? Y ya está listo para comer. Lo puedes comer desde ese mismo momento o si lo dejas un día al día siguiente, está mucho más rico, ¿vale? Ese es un típico ceviche de clásico de esto. Tú te pidas esto en un restaurante y te cobran 20 euros, ¿eh? O sea que está muy rico. Se suelen comer con torraditas, tostaditas de biscotes integrales uh-huh. y... Hay personas que añaden jengibre. ¿Sabéis la raíz del jengibre? Le da un toque picante. Entonces, cuando tengáis...
Esto es un gusto ya, sí.
Sí, esto es un gusto. Cuando tengáis ya la mezcla, ralláis un poco de jengibre y lo añadís a la mezcla. Y entonces lo dejáis reposar y se hace. Macerado está más rico. Si lo dejáis macerado, queda muy rico. Y es una manera diferente de comerte el salmón. Esta misma receta podéis hacer corvina, bacalao... ¿Vale? Lo podéis hacer y queda muy rico. O sardina, que ajá. es más barata, mucho más barata. Ayer tenía una charla y me dijo, pero es que el pescado es muy caro. Pues comprad las sardinas, que el kilo es muy barato. También lo limpiáis muy
y
bien.
Nutricionalmente son perfectas.
La sardina para mí es la mejor, ¿eh? La sardina. Se puede hacer, de hecho, con cualquier pescado. Lo que pasa es que hay pescados que no quedan muy bien. Por ejemplo, lo hice una vez con rape. Y también queda muy rico, pero el rape es un poco más duro, entonces hay que cortarlo un poquito más finito.
Pero el pescado no lo pasas antes o por la plancha.
No tienes por qué.
Nada, ¿eh?
Nada. No lo tienes.
¿En crudo?
En crudo, sí. Lo que pasa es que lo has de congelar.
Sí.
Lo he hecho yo con gamba cruda, pelada, la corta muy finita, incluso puedes hacer una especie de carpaccio. Y lo dejas macerar i queda molt, molt rica, molt rica, molt rica. ¿Vale?
Doncs és un plat nutricionalment parlant bo i que si teniu convidats a casa, o escolta, per vosaltres, a casa mateix, allò que dius el dissabte, em vull fer un plat especial, doncs, que diu dissabte, diu dilluns o diumenge, escolta, el dia que vulgueu, és un d'aquells plats que, a més, l'hem esperat tantes setmanes que jo crec que val la pena que li donguem una oportunitat a la recepta del salmó. Però que sí, que tot això venia perquè un dia vam estar parlant dels cops... que havíem de menjar carn, peix, ous, o no, res de tot això a la setmana.
Eh? Vale. Ara, que vamos en la línia de los ácidos grasos saludables...
¿Qué vas a hacer ahora? ¿Me vas a decir otra receta?
Sí, muy rápida.
Venga, va.
Me gustaría explicar cómo se hace un guacamole.
Va, venga, sí.
¿Vale? Porque todo el mundo... Es muy sencillo, muy fácil de hacer.
Todo el mundo sabemos. Igual no coincidimos.
Y al final tal, ¿no? Entonces, la receta clásica del guacamole es... Aguacate maduro. Vaciamos con una cuchara y pones en un mortero. En un mortero, sino en un bol de puré típico, ¿vale? lo tienes todo allí. Y chafas con un tenedor. Papá va muy chafadito, muy chafadito, muy chafadito. Un poquito de sal, un poquito de pimienta y una lima exprimida. Este es el guacamole que te ponen en Centroamérica.
Ah.
Ya está, no hay nada más. Y ya lo veréis, que si lo hacéis así, está riquísimo. Vale, yo lo hago diferente. Yo ya empiezo a inventar. Perdón. Una vez tengas todo chafado, lo haces de esta manera, yo pongo a escalfar dos tomates. Lo ponemos un poco de agua caliente, entonces se quita la piel muy fácil. Entonces, este tomate lo parto en trocitos muy pequeñitos y cojo una cebolla roja y también parto en trocitos muy pequeñitos. Entonces, añado.
Vale, yo lo hago así.
Cuando añades esto, yo también añado cilantro.
Vale, yo
el cilantro le da un toque muy bueno al guacamole. Los que os apetezca haceros un bocadillo con guacamole, a esta mezcla, yo a veces me hago bastante y la dejo de un día para otro, con que le añadís el limón, no se pone negro, ¿no? Ponemos antioxidante y no se oxida. Los que queráis, podéis añadir atún a la muestra. A la mezcla, perdón. Añadís, y entonces podéis untar el guacamole con el atún en el bocadillo o una tarrina de queso fresco. Si añadís el queso fresco con el guacamole, lo chafáis todo muy bien, te queda así como unas vetas blancas y lo añadís al bocadillo untado.
Ajá.
Muy, 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 muy bueno para los niños que desayunan con paté, ¿vale? O desayunan con, por ejemplo, pues yo que sé, nocilla o algo untado, o de ese queso Filadelfia untado. Cambiamos esta receta por el queso fresco, por el atún, les va a encantar. Pero a los niños igual, les suele encantar esta receta.
¿Desayuno o merienda?
Da igual, desayuno o merienda, o si te quieres hacer la comida con una torradita bien buena, acompañando la comida, bueno, no sé qué.
¿Vale? Bueno, entonces, escolta, ¿acaba algún la pena esperar el día de receptes? Esta me ha gustado también, ¿eh?
Y tenemos que hablar de una receta de trigo. El grano del trigo... Ahora tenemos una receta súper buena.
Pues queda pendiente. Esta queda pendiente, ya será hasta el año que viene, porque desde que decimos que queda pendiente hasta que la hacemos. En fin, la semana que viene, Cristian, estamos en el mes de diciembre ya, ¿eh? Es un mes marcado, supongo, en rojo para los nutricionistas, para alertar a los clientes de cuidado. Cuidado que vienen cenas de empresa, de familias, de amigos, celebraciones, turrones... Además, no es que pasa que todo en las celebraciones es súper calórico.
Tenemos que hablar de una receta de un turrón. Podríamos hacer un turrón, Ricard, ¿sí? ¿Qué te parece?
Pues venga, me lo dejo apuntado por aquí. Al Cristian Didier, que el trobeu a Disanta Nutrició, al carrer Alcalde Porqueres 74, les xarxes socials a disantanutricio.com i a les xarxes socials i també al canal de YouTube. Cristian, gràcies.
Gràcies, Ricard.
Joan, què tal? Bon dia.
Bon dia a tothom.
Doncs apa, cobrim la finestra dels records. Estem a... Demà s'acaba el mes de novembre, eh? Joan?
Sí?
Demà s'acaba el mes de novembre, eh?
O sigui, que demà haurem de felicitar?
No sé, jo això dels santorals no ho domino.
A tots els que celebren el sant.
Vale.
És que ara m'he quedat amb un lapsus, no sé si és avui o demà, que és Sant Andreu.
Avui és 29.
He pensat en... Doncs pues així demà.
Demà dia 30.
Demà Sant Andrés.
Molt bé.
Sant Andreu.
Joan, la finestra dels records, cap on doneu
avui? Bé, altra vegada un ofici desaparegut.
A veure.
Però que aquest lo vaig viure intensament a Sant Guim de la Plana, que el encara el feien. És el boter de cuir. I saps què era el boter de cuir? Que feien bots per posar-hi oli, per posar-hi vi, etcètera.
Ah, val.
Però havia de ser molt especial. El boter que feia bots de cuir era també conegut amb el nom de botaire. Antigament era ofici de menestral i els gremis de boters existien ja a Barcelona des de mitjan segle XIII. Josep Maria Conillas Comte, que durant tota la seva vida havia fet de boter, ens va contar que per fer els bots necessitaven una pell de cabrit. Una pell que prèviament els pastors ja havien seleccionat. Si un cabrit exercia de cabrit reproductor, és a dir, mascle, ja perdia tot el valor de la seva pell per al boter, per tant, no servia. Quan el cabrit havia assolit la mida desitjada, era arribat el moment de sacrificar-lo. I la carn anava a la carnisseria i la pell s'havia de salar ben salada i deixar-la una temporada. Una vegada tenien la pell, el boter començava el procés de tapar tots els forats del cos de l'animal, mentre que el cap era el forat que quedava per omplir el líquid, que normalment era oli o vi. Les dues coses principals que es traginaven amb bots en aquells temps, la pell era girada al revés, amb la qual cosa el pèl quedava a la part de dintre. Abans d'utilitzar-lo, els bots que eren destinats per a vi s'omplien de pega de pi, és a dir, tot un art, la resina de pi. I els que havien de destinar-se a oli s'omplien de mel. Això feia que els bots duressin molt més i si un bon normal tenia una cabuda d'entre 70 i 80 litres, encara que alguns destinats a l'oli arribaven a tenir-ne una capacitat de 100 litres. Per això la frase, l'expressió, és portar bots de vi o bots, perquè portaven això. El preu de fer un bot en aquells temps era de 25 pessetes la unitat, i parlem de l'any 1930. No hi ha cap dubte que fer de boter era fer un art diari de la seva feina, avui també desaparegut de la nostra societat. Per acabar, la dita d'avui diu que viu més el que miula que el que piula.
Gràcies, Joan.
Adéu.
Arribem a la una, senyals horaris, ens informem i després la nieve en la COPE, que obren ja totes les estacions hivernals.